Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Moment per obrir les portes al sexe amb la sexòloga i ginecòloga Raquel Tullauda. Raquel, què tal, com estàs?
Bon dia, Roger. Molt bé, vosaltres?
Doncs molt bé, amb ganes de retrobar col·laboradors a l'estudi, cosa que encara no està passant, però que esperem i desitgem que passi aviat, Raquel.
Aviat, aviat, molt bé.
Continues a Girona?
Continuo a Girona, sí.
Com ho porteu aquí?
Nosaltres ho portem molt bé i, de fet, demà ja entrem en fase 2, ja ens podrem desplaçar una miqueta més.
I obriran escoles, no?
I obriran escoles, sí, no totes, no? Obren els dels més petitonets.
Mm. Tu que tens tanta criatura i tants fills i filles escampats, demà els tocaran a col·le o no?
Ai, no sé si em volies fer aquesta pregunta realment, Roger. No sé si sóc un bon exemple.
No, hi haurà gent que hi anirà i hi haurà gent que no, vull dir que...
Jo he passat una miqueta del tema homeschooling, diguéssim, que he de dir que tinc una admiració màxima per totes aquelles persones que ja ho feien de manera voluntària. Nosaltres se'ns va escapar una miqueta de les mans. Tres nanos petits amb tres ordinadors diferents, a tres habitacions. Va arribar un moment que era o la salut mental de la família o deixar de fer aquestes classes online, i vam optar per fer manualitats, karaokes, gimnàs a casa i preservar el benestar familiar per damunt del nivell acadèmic. També és cert que són petits i ens ho podíem permetre.
Clar, però demà de moment no tornen a la classe.
Demà de moment no tornen, no.
Vull dir que al final és decisió dels pares, i hi hauran pares que decidiran que sí, pares que decidiran que no. Aquest matí hem parlat amb diferents veus, també doctors experts, i ens explicaven doncs que les mesures sanitàries hi són, i que evidentment és segur portar els nens al col·le, però evidentment doncs mantenint aquests protocols de seguretat que hem anat explicant al llarg d'aquests dies. Estàs bé tu, Raquel?
Jo estic molt bé, sí. Estic contenta de sentir-vos.
Avui, atenció a la proposta que ens porta la Raquel, eh? Joguines sexuals. Ooh, you did me so bad when I was in the moment, well, I didn't understand. Perquè l'altre dia llegíem un article que explicava que la venda de joguines sexuals ha augmentat durant aquest confinament. Això vol dir que la gent potser s'ha atrevit a explorar un aspecte que estava poc desenvolupat abans de la pandèmia, no?
Sí, efectivament. Hi ha parelles, hi ha persones que la situació de confinament les ha obligat o les ha impulsat d'alguna manera a combatre la rutina i ampliar el ventall de possibilitats. I sí, la paraula que utilitzes d'explorar nous camps ha estat exactament així.
Escolta'm, quan apareixen les primeres joguines sexuals?
Mira, tenim dades molt clares de que les civilitzacions antigues, diguéssim, tant els xinesos com Roma, a Grècia especialment, hi havia joguines sexuals, i joguines sexuals molt similars a les que tenim avui en dia, eh? Però fins i tot s'ha trobat, per exemple, un element fàl·lic, un estri d'uns 20 centímetres, que és del Paleolític, que és de fa 28.000 anys, que semblaria ben bé que és un dildo, que és un objecte per ajudar a la penetració. El que passa que els historiadors i els arqueòlegs doncs, han tingut moltes diferències en aquest sentit, no? Al final, la manera com interpretem les proves del passat també ens explica una miqueta qui som o què estem disposats a acceptar, però ja veus que diuen que allò no només és una manera de representar un símbol fàl·lic masculí, sinó que clarament era una joguina sexual.
Segurament, com explicava, molta gent s'hi ha introduït aquests dies. Per on és bo començar?
És bo començar per un lloc que sigui coherent amb nosaltres mateixos. Amb nosaltres mateixos, si estem sols i si estem en parella, doncs també amb la parella que tenim. És a dir, no tindria massa sentit, si no he utilitzat mai ni un antifaç, doncs començar comprant una joguina que permeti la penetració vaginal, l'anal i l'estímul del clítoris, no? Seria una mica absurd. Per tant, hem de començar per un lloc que sigui congruent amb el lloc d'on venim i allà on volem anar. I per descomptat que preservi estèticament allò que ens resulta atraient, i si estem amb una altra persona, doncs que comparteixi aquest desig i aquesta curiositat per explorar coses noves.
Clar, hi deu haver de tot, no? Jo és un tema que no domino gaire, així que tira milles, vull dir que no...
Les joguines que es venen més són les femenines.
Són els vibradors, no?
Sí, les femenines són les que es venen més o les que acceptem més, no? Les que tenim més tirada. I aleshores la gent moltes vegades confon tot això que té forma com fàl·lica o forma allargada i prima, es confon una mica una cosa amb l'altra. És a dir, entenem, habitualment parlem de dildo per aquelles joguines que tenen forma fàl·lica i que serveixen, que estan pensades per la penetració, però que no vibren. Els vibradors serien les mateixes joguines, però que si vibren, que si fan un moviment. Després han aparegut tot el que són els succionadors de clítoris, el que es coneix popularment com Satisfyer.
Això ho ha revolucionat tot, no? Vull dir que...
Això ho ha revolucionat tot, ja en vam parlar, perquè s'adapta molt més a la manera que tenen de masturbar-se la major part de dones, que és una masturbació externa, sense penetració, i bé, realment tots aquests estris nous doncs, tenen diferents modalitats de moviment, diferents intensitats, és a dir, per fi s'ha posat a damunt de la taula el plaer femení, no?
Continua.
I aleshores, a nivell d'objectes que permetin la penetració, hi hauria, doncs, això, els dildos, els vibradors, i després hi ha tot el que són els plocs anals, que són aquestes joguines que habitualment tenen com un tope a sota i que estan pensades per la introducció a nivell anal i que no es perdi dins el budell, no?, i passi aquella cosa tan maca que veiem a vegades als metges a urgències d'objectes que s'han de treure de dins el recte. I per això tenen un tope, doncs, per
augmentar... Ah, sí, ha passat això?
Sí, això ha passat a tots els hospitals, és a dir, això no és una llegenda urbana. Això, clar, hem de vigilar què posem a on, perquè les coses poden ser perilloses.
Tu diràs si has de vigilar. Escolta'm, disfresses també són joguines o no?
Sí, tot el que ens ajudi a ampliar aquest ventall eròtic i a passar-nos més bé, i el que entenem per sexualitat lúdica. La sexualitat lúdica és fantàstica perquè realment ens allunya de la rutina. I, per tant, una disfressa en un moment puntual o qualsevol cosa que potenciï un sentit i n'elimini o n'empetiteixi un altre, no? Un antifaç, o això, tot això del... que ara se li ha posat aquest nom tan bonic del bondage, no? Però que al final és doncs, lligar-te una mà o les dues mans al capçal del llit, que s'ha fet tota la vida. I es pot fer amb un folar, es pot fer amb un cinturó, el pots comprar un objecte específic per això, però no és cap novetat. Tot això són joguines sexuals perquè ens augmenten les possibilitats de divertir-nos, de sortir de la rutina i de passar-nos bé.
Tu dius que pels principiants és bo començant, si et vols introduir en aquesta qüestió, jugant amb les temperatures i els gels, no?
Sí, jugar amb les coses que tenim a casa, si mai hem utilitzat cap altre objecte, potser anar a un sex shop i comprar una cosa explícitament sexual, potser ens pot resultar un pèl més incòmode al principi. I, per tant, podem començar doncs, això des d'un antifaç fins al menjar. El menjar ha estat vinculat històricament amb l'erotisme i la sexualitat. I es pot jugar amb la temperatura del menjar, amb la textura, amb els gustos. Puc fer un massatge, puc utilitzar menjar per escampar-lo on sigui i després llepar-ho. En fi, hi ha un ampli ventall de possibilitats.
Tu diries que es venen més les joguines per dones que per homes?
Sí, en línia general es venen més les joguines per dones, sí, ho tenim com més acceptat. Per dones que s'utilitzen moltes vegades en parella, però sí, les joguines més orientades cap a la dona, efectivament.
I tu ets partidària que prèvia a la compra hi hagi un acord de la parella de dir, anem a provar això?
Home, si volem fer servir en parella, hi ha dues possibilitats, o ha d'existir aquest acord explícit, o hem de conèixer suficientment a la nostra parella a nivell sexual, per saber que ho acceptarà o que li agradarà. Clar, el que no pot ser és que estem en dos nivells de sexualitat radicalment diferents, no? Que això ens passa moltes vegades, també ho hem comentat, especialment amb l'ús excessiu de pornografia, que hi ha una parella doncs, que no, diguéssim, que no té una relació coherent a nivell sexual perquè un té uns desitjos i unes expectatives que no s'assemblen en res al que té l'altre. I, per tant, si no hem parlat mai ni de la joguina sexual més simple, no es pot aparèixer a casa amb un estri triple, no? Perquè,
vaja, això és molt important, això que expliques, les expectatives sexuals condicionades pel porno, no?
Sí, les expectatives, ja n'he parlat moltes vegades, són excessives i costa molt, ara fa dies que no poseu aquella entrada, però ens costa molt acceptar la mediocritat a nivell sexual i a nivell de parella en general. I les persones que assumeixen que les parelles, tant a nivell emocional com a nivell comunicatiu com sexual, tenen altibaixos, es fan la vida més fàcil a elles mateixes.
Mm-hmm. Escolta'm, com plantegem una conversa sobre joguines sexuals amb la nostra parella? Pot passar allò de que no sé com plantejar-ho, no sé com proposar-ho, em fa vergonya, o què pensarà de mi, no?
Sí, ens preocupa molt què pensarà l'altre sobre les nostres pròpies fantasies i les nostres actituds sexuals. Realment, és un... Com plantejar això és el mateix que com plantejar la masturbació, com plantejar el que parlàvem l'altre dia, què entenem per seducció o no, què entenem per infidelitat o no. Ens falta a nivell de parella molta comunicació en sexualitat o en sexoafectivitat, en quines coses ens agraden i què ens permetem i què no. S'ha de començar des del principi. Si tu vols parlar de jocs eròtics, realment es pot fer d'una manera assertiva, és a dir, amb vaselinat i fent-ho dolç, però se li ha de donar el nom que té. I és, ostres, per què no trenquem la rutina? Què et semblaria si... He tingut la fantasia de que...
Tu recomanes a la consulta realment o no? O ha de sortir de la pròpia parella?
No, nosaltres ho recomanem molt a la consulta.
Llavors, t'hi proveu això.
Sí, òbviament depèn de quin és el motiu de consulta i per què està allà aquella parella i qui són. Però sí que potenciem moltíssim la sexualitat lúdica. Al final, la imaginació i el divertir-se és una de les parts vertebradores de la nostra sexualitat. I la sexualitat lúdica, aquest entendre-ho com una cosa no només reproductiva o normativa, sinó quelcom que ens ho pot fer passar molt bé, no és una qüestió puntual, sinó que és una manera de percebre's i de comportar-se amb un mateix i amb l'altre. I ho recomanem moltíssim, i tant.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb la Raquel Tulleu, de sexòloga, ginecòloga, parlant de joguines sexuals. Tenim uns oients que no ens els mereixem, perquè ara et llegiré un parell de missatges que hem rebut a través de la xarxa, també. Escolta, és molt important saber què podem fer servir, no? I què està homologat i què no està homologat. I amb això també podem tenir aquests problemes a vegades del que comentàvem, d'anar a urgències, no? Perquè és important també fer servir coses que estiguin homologades i que tinguin també tots els protocols necessaris.
Sí, evidentment el límit primer és el de seguretat i higiene. Per tant, podem fer servir una joguina sexual domèstica que no estigui pensada per això? Doncs depèn. Em puc lligar amb un fular al capçal del llit? La possibilitat de que passi alguna cosa terrible és minúscula. Per tant, sí. Em puc tapar els ulls amb un jersei? Òbviament, sí. Puc fer servir la brotxa de maquillatge per fer-li un massatge a la meva parella? Evidentment. Ara, em puc introduir, jo recordo quan feia la residència, va venir una noia que tenia una, ara no sabré com es dirà això, com es diuen les petites parts del blat de moro, d'una panotxa de blat de moro.
Sí.
Del que es fan el popcorn, no? Ara no em surt el nom. Bé, en fi, tothom ha entès del que estic parlant. Una noia que amb la seva parella s'havia masturbat utilitzant això i una d'aquestes parts de la panotxa de blat de moro li havia entrat per la uretra.
D'acord. Home,
carai, o sigui, no només
mira,
no és net...
Mira, Montse Canals, arroba el suplement, que entenc que és una treballadora sanitària, diuen la meva vida professional, i he arribat a veure una ampolla de cava a urgències.
Sí, pot ser. Hem vist de tot, sí. Hem vist ampolles de cava rectals, llaunes, pilotes... ja et dic, la panotxa de blat de moro... Un company meu va extreure un tanga...
Enteniment,
un tanga...
per favor, eh?
Clar, enteniment. Per tant, la seguretat i la higiene és el primer. I si volem utilitzar alguna cosa que s'introdueixi en algun forat, doncs hauria de ser una cosa homologada d'un material adequat, que no es trenqui, que no estigui bruta...
I el menjar, tu ets partidària de qualificar-ho també com a joguina sexual, però aquí ho hem d'apartar, no? Perquè amb el menjar es pot jugar, segurament, però no tampoc...
Amb el menjar es pot jugar moltíssim. Home,
la xocolata.
Clar, la xocolata, la nata, la mel... Podem jugar amb el gust, la textura, la temperatura... Sí, el menjar és un gran aliat. Qui que tingui una certa edat no ha vist aquella escena mítica de 9 setmanes i media i s'ha excitat una mica veient-la. El menjar, atàvicament, ha estat relacionat amb l'erotisme i amb la sexualitat, i tant.
El Joan Bota diu que ell, a urgències, ha vist un part. Escolta... bueno, imaginació, no?, al final, Raquel...
La imaginació és un dels tres eixos claus d'aquesta sexualitat lúdica de la que parlem. La imaginació lliure, sense tabús, sense autocensura, els desitjos genuïns, el permetre's desitjar coses, i després unes pràctiques que siguin congruents amb els meus paràmetres, amb el que jo penso, i si són compartides, òbviament, també amb els paràmetres de la parella.
Queda claríssim, com sempre, el missatge de la Raquel Tullauda. És molt interessant sempre tot el que ens explica. Raquel, només posa'm algun exemple de casos que et venen a la consulta, consultes habituals, que això és el que m'interessa perquè són casos pràctics, i en què estigui relacionats, evidentment, també aquestes joguines sexuals.
Una consulta molt habitual és la pèrdua de desig, però per una qüestió de rutina, per una qüestió de... És a dir, són parelles que nosaltres, quan, diguéssim, escrivim a la història clínica, el que apuntem és baix desig com a conseqüència de història de llarga evolució o de relació de molt temps, i en la que s'ha entrat en aquesta dinàmica d'avorriment. I, per tant, aquí el que potenciem és, doncs, precisament això, la imaginació, la fantasia, el descobrir coses noves, l'erotisme. Ens trobem moltíssimes parelles que la seva relació sexual...
I tu realment penses que... perdona que talli, eh? Una relació que es troba en un moment en què hi ha manca de desig, això es pot solucionar posant una joguina sexual allà al mig? Pregunto, eh?
No posant una joguina sexual de manera aïllada. Però si aquesta parella tu els impulses a tornar-se a fer massatges, a explorar com és el cos l'un de l'altre, que moltíssimes vegades aquest coneixement s'ha perdut o ni tan sols s'ha tingut mai. És a dir, les estratègies eròtiques que tenim a vegades són molt baixes des del principi. El que passa que quan tu tens una parella de la que estàs profundament enamorat, que estàs intoxicat de dopamina i tens pocs problemes, habitualment al principi d'una relació, pocs problemes, em refereixo a nens, hipoteques, problemes del dia a dia. Tot i que les estratègies eròtiques són escasses, ho compenses amb això, amb la dopamina i amb l'emoció del moment, però conforme van passant els anys, has de madurar com a parella, has de madurar sexualment, i això és un aprenentatge amb un mateix i amb la persona amb la que volem compartir la nostra sexualitat.
Mm-hmm. Raquel Tullauda, molta sort, moltes gràcies, i aviat ens retrobarem.
Una abraçada molt forta, Roger,
a tots. Que vagi molt bé.